És l'hora de mossegar la poma. Benvinguts al programa 289, l'episodi 34 de la novena temporada. Avui parlarem d'hàbits alimentaris en general i del consum excessiu de sucre en particular amb la nutricionista Sandra Ribalta. En molts pocs dies tindrem ja aquí la Worldwide Developers Conference d'Apple. Què n'esperem? En farem una previsió a l'espera que Apple desvelli si hi haurà novetats significatives o tot seguirà igual d'avorrit en el món de la poma. Aquest programa t'arriba gràcies a Capside.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Comencem.
Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana.
A Mossega la poma conversem de forma dispersa de tecnologia, ciència i moltes coses més. Avui fem Mossega la poma, control tècnic i membre de la tertúlia Sergi Perucho. Trobàvem a faltar el robotet. Avui vull parlar de tothom que fa mossega la poma possible, tot i que no hi sigui avui a l'estudi. Normalment ho fem per fer-ho curt, però bueno, avui tinc ganes de fer-ho llarg. Col·laborador habitual, Mister Acudits Dolents, senyor Carles Caño. Raimon Lapuente, que el tenim volant ara mateix cap a San Francisco i que ens farà de corresponsal.
Que s'ha apuntat a totes les totes festes.
Totes les festes
de Sant Quico
totes,
l'estarà totes. A totes, o sigui...
El senyor Dani Amo, que tenim avui també aquí a la nostra dreta, codirecció i postproducció, que ja heu escoltat el Marc Alier.
Sí, el que té la culpa de que sonem com Antena 3 de vegades.
Sí, després en parlarem, ho explicaré. Producció, conducció, direcció, que us parla en Tomàs Manzanares. Saludem a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la poma a les seves respectives graelles. Avui, de forma especial, als amics, oients, equip tècnic i responsables de Ràdio Ripollet. També una salutació especial als amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital. Escriviu-nos a petitopodcastsensesucre@mossegalapoma.cat, el que vulgueu.
En aquest @mossegalapoma.cat.
És que arriba igual, si voleu emetre gratuïtament aquest programa. És un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Tomàs, avui estic molt content.
Molt bé.
Estic
acollonit. Però després m'explicarem per què amb el canal de Telegram.
Bueno, estic molt content per tres coses. Primer, perquè per primera vegada aquesta temporada coincideixo amb una noia en el programa.
Molt bé.
Jo trobo que és important que hi hagi veus de tot tipus i un to femení està, o sigui que això m'agrada molt. L'altre és perquè ja s'està rodant de Fast and the Furious 8.
No, pensava que parlaries
i tenim...
de que l'Elon Musk ha dit que
el 2024... Això ho parlem la setmana que ve o d'aquí 15 dies,
molt bé.
O potser farem un especial, però jo crec que és importantíssim.
Que diu que ja té la nau preparada per
sí,
la Mar.
Sí,
no sap quan tornarà ni com, però que anar sí que podem.
Tothom s'ha de veure l'entrevista a la conferència Code de l'Elon Musk.
Per cert, un apunt que jo penso que és interessant per als nostres oients. En aquesta conferència va dir moltes coses, entre elles que estàvem a Matrix.
Sí.
Però va dir una que em va sobtar, va dir: no som competència de Google, el nostre competidor directe és Apple.
Pim, pam,
dit de Tesla, o sigui,
pim,
Tesla.
Pam, pum, pim, pam.
Tesla, marinera.
No va dir exactament això.
Carles Caño.
Va dir que els seus competidors directes eren els que feien cotxes i que Apple en faria un. I més deia que arribaven tard.
Sí.
Però, a part d'això, a Fast and the Furious 8, que és el tema interessant, realment interessant, el dolent serà una dolenta.
Ah, sí?
Després de Mad Max Fury Road, la Charlize Theron torna a posar-se al volant d'un cotxe i estarà a Fast and the Furious 8. O sigui, això pot ser algú
espectacular,
fantàstic. Sí. És el millor que ens podia passar aquest any. No hi ha millor notícia. L'altra millor notícia és que un professor de Harvard ha fet una cosa menor, no? I és que ha desenvolupat una bactèria que creix exponencialment. I aquesta bactèria el que fa és el mateix que fan totes les plantes, que és convertir la llum solar i genera
agafa CO2
i en aquest cas el converteix en biomassa. No?
Uh-huh.
Llavors, el que passa és que les plantes acostumen a fer això amb una eficiència d'un 1%. Aquesta planta treballa amb una eficiència gairebé del 10%. I el que fa és que agafa aigua quan
aquesta bactèria
que ha dissenyat. Llavors, aquesta bactèria el que agafa és agafa aigua qualsevol tipus d'aigua que tingui,
per exemple, molt contaminada,
pipí, aigua ben bruta, el pantano de Flix, l'aigua aquella
està
que surt de Ventalló.
Bueno. Bueno,
ara sí, però deixa a veure. Aigues que tinguin residuals, ben contaminades, fots la bactèria que estan allà, i el que fa aquesta bactèria és que, utilitzant la llum del sol i el CO2, que és un problema gros, el CO2, ho converteix en alcohol.
Ah.
Ho converteix en alcohols que es poden cremar,
etanol,
per exemple, en motor dièsel.
Sí, sí, etanols.
Llavors és...
que ho converties en vi o en birra o...
No són alcohols que tu et puguis agafar.
La bactèria it's màgic.
Sí, sí, és, per exemple, l'alcohol per tirar sobre el teu Mac, que a tu t'agrada tirar cervesa sobre el teu MacBook Pro. Però llavors, en aquest cas, aquesta tecnologia posat a escala pot permetre, per exemple, netejar aigües i generar combustibles, que en aquest cas no és una manera d'eliminar CO2 de l'atmosfera perquè ho tornes a cremar, vale? Però d'alguna manera... no estàs...
Recicles.
Quan tu cremes petroli agafes dinosaures morts i els converteixes en CO2. En aquest cas el que fas és mantens estables, és carbon neutral com ho seria el d'allò. Llavors és una notícia molt, 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 molt interessant.
Si vols opinar...
I l'aigua la tornes a recuperar quan cremes l'alcohol.
Si vols opinar d'aquesta notícia tan interessant que ens acaba de dir el Marc Alier, que és una cosa que és una bactèria que converteix el CO2 en alcohol,
no,
i l'aigua...
Fas d'enfiurus. Ho fa
totes les bactèries, perquè per això fem cervesa
no,
i
però en aquest cas és molt més eficient.
Molt bé, doncs
i neteja
contacta...
la caca.
Contacta amb nosaltres d'aquesta manera.
Connecta amb Mossega la Poma a Twitter, @mossegalapoma, per correu electrònic a cultura@mossegalapoma.cat, a la comunitat oberta de Google Plus, cerca per comunitat Mossegui, o bé directament des del blog. It was 1989, my thoughts were short, my hair was long. Recorda que cada episodi de Mossega la Poma conté una entrada al blog amb les notes detallades del programa. Si perds un enllaç o una referència, no pateixis, la trobaràs a l'entrada corresponent al blog de mossegalapoma.cat. Mossega la Poma, tot junt i amb dues S.
La Sandra Ribalta és diplomada en nutrició humana i dietètica per la Universitat Ramon Llull, experta, entre altres coses, en nutrició esportiva. Exerceix la consulta clínica, la divulgació i la docència en diversos centres i institucions. És autora del llibre La vida és més dolça sense sucre. Sandra, benvinguda a Mossega la Poma.
Hola, moltes gràcies.
Ara li escolteu la veu, que fins ara, pobra, no li escoltàvem la veu. Primera pregunta, per què la vida és més dolça sense sucre? Quines malalties hi ha associades al consum excessiu de sucre?
Bé, jo d'entrada diria que la vida és més dolça sense sucre perquè si no consumim sucre segurament aquesta vida serà més sana, i si estem més sans segurament la vida serà més dolça. Realment hi ha molts estudis que demostren que hi ha moltes malalties al darrere del consum perllongat de sucre. Concretament hi ha tres malalties que està demostradíssim que el sucre és un protagonista, que seria el cas de la càries dental, l'obesitat o bé la diabetis. El que passa que hi ha molts altres indicis en estudis que es realitzen que hi ha moltes altres malalties en les quals el sucre també és un protagonista, malalties molt habituals en el nostre món, com per exemple doncs, l'ansietat, la fibromiàlgia, l'osteoporosi, el TDAH, fins i tot alguns tipus de càncer. Realment, bueno, el llibre veureu que la llista és molt llarga de malalties i realment és així.
I la mateixa obesitat, hi ha quantitat de malalties que surten derivades a partir de l'obesitat?
Derivades de l'obesitat, correctament, el síndrome metabòlica que hi ha molta presència avui en dia, que està vinculat doncs, a l'obesitat amb la hipertensió, la hipercolesterolèmia, la diabetis tipus 2, o sigui, és tot un max-mix que estaria tot al voltant també de l'obesitat, el sobrepès i el sucre, com no.
Anem a fer una mica d'història. Des de quan els humans consumim tant sucre afegit? O és així, és una cosa actual? Ve de molt... Per exemple, reminiscències de càries, que també suposo que poden venir motivades per altres motius, no només pel sucre.
El sucre és bastant un protagonista principal en el tema de la càries.
Però tenim mostres de dentals d'homes molt, molt antigues que ja contenien càries.
Bé, suposo que en aquella època els sucres que consumien eren els sucres que estaven presents en els fruits, en les fruites, i aquestes fruites contenen fructosa, és un sucre doncs, que també podria segurament desencadenar càries, però segurament no als nivells d'avui en dia.
Des de quan consumim aquest sucre afegit amb aquestes quantitats? Des de les begudes aquestes?
Sobretot l'augment del consum de sucre ha anat creixent arrel de l'augment dels productes processats. O sigui, una cosa és el sucre que jo m'afegeixo voluntàriament al cafè o al tallat del matí, són unes cullerades que jo veig que m'estic tirant.
Fins que fa illeta, no?
Sí. Però després hi ha tot aquest sucre que consumim a través de productes que comprem, doncs envasats en un paquet, en un tetrabric, en un plàstic, en el que sigui, on d'entrada potser no ens sembla que, allà hi ha sucre, és aquest famós sucre ocult que de vegades diem, i realment n'estem consumint moltíssim.
El sucre és un conservant, per tant el podem trobar en molts productes. El sucre el trobem a les begudes, com bueno, podem dir marques, la Coca-Cola o
qualsevol refresc.
Sí, sí. I clar, si tu sumes al llarg del dia, perquè és un exercici que habitualment no fem, comptem sucre afegit amb el sucre que posem al cafè o en el
té. Exacte.
Però si realment suméssim tots els grams de sucre que provenen de la gelatina que envolta no sé què o de la salsa que envolta un menjar preparat, si suméssim tot, aleshores jo crec que ens espantaríem.
Mireu, perquè tinguem una mica de dades, segons dades del Departament d'Agricultura de l'any passat, el consum per persona i dia de sucre, de mitjana, de sucre de taula, del que entenem com a sucre blanc de taula, és de 11 grams diaris de mitjana. Però el consum total de sucre és de 111.
Al dia?
Al dia, de mitjana.
111 és moltíssim.
111 grams. Per tant, hi ha 11 grams que d'entrada les persones voluntàriament s'estan afegint al pastís o al cafè amb llet, però n'hi ha 100 més que consumeixen moltes vegades sense saber-ho a través de tots aquests productes processats.
És com 111 grams de pernil dolç, eh? Sí,
sí. 111 grams.
Això és una bossa d'aquestes de quilo de sucre.
No, no,
cada 10 dies.
Cada 10 dies, sí, sí, et fots un quilo de sucre
són
cada
40 quilos i mig a l'any.
Quants?
40 quilos i mig aproximadament per persona i any.
Sí.
Sabeu quants quilos consumim de mitjana, tinc per aquí les dades, d'arròs, per exemple? 4 quilos i mig.
A l'any?
A l'any, de mitjana.
A casa meva són més,
Som valencians, bueno, de tradició.
De pasta, 5 quilos i mig. De patata, 30 quilos. No sé si tinc més dades, però de sucre 40 i mig. O sigui, realment la xifra, imagineu-vos 40 quilos i mig de sucre posats un al damunt de l'altre.
10
no?
vegades més que arròs.
Exacte, de mitjana, lògicament, hi haurà qui en consumirà més i hi haurà qui en consumirà menys, però la xifra és increïble.
Hi ha hagut una... jo darrerament he estat llegint gent que parla d'aquest del tema del sucre i estan dient que, per exemple, des dels anys 80 es va posar molt d'èmfasi en el tema dels lights perquè deien que els greixos, menjar greixos era molt dolent, i ara sembla ser que, diguéssim, que hi ha més correlació amb les malalties que s'associaven al greix en l'alimentació amb el sucre, i que quan vam introduir productes light, per exemple una maionesa light, el que fas és que treus l'oli i li fots sucre. O sigui que és millor que te fotis la maionesa tu amb l'oli, l'ou i el remenar.
Exacte, això que dius tu és cert. La majoria de productes light o dels que s'anomenen baixos en greixos o baixos en quilocalories, generalment si ho compares amb el seu producte autèntic, podríem dir, el normal, té més sucres el light que el normal. Per tant, en el fons, podríem dir, o avui en dia se sap, que pràcticament són productes de pitjor qualitat. Potser val més consumir el producte normal amb menor freqüència o menor quantitat que no pas consumir a diari aquest producte que denominaríem light, perquè és cert això que dius.
Hi ha qui pensa que si no mengem sucres afegits no tindrem prou energia per passar el dia, perquè diuen que la glucosa té una incidència amb la, diguéssim, en l'energia celular, no? I en, i en el cervell, no?
Clar, això és una miqueta, jo penso, la gran victòria de la indústria alimentària que ens ha fet creure això que comentes, Tomàs, no? Doncs que si no ingerim sucre no tenim energia. Jo d'entrada potser aquí m'agradaria diferenciar entre el que serien els sucres d'absorció ràpida, que serien els hidrats de carboni, que és el nutrient, com l'anomenem, és aquest nutrient que ens aporta energia, i els hidrats de carboni d'absorció lenta. Els hidrats de carboni d'absorció lenta són aquells que alliberen una energia d'una manera lenta, però és de llarga durada, és una energia constant. Aquesta energia és l'energia prioritària pel nostre cos, s'acaba transformant això en glucosa, i és el que les nostres cèl·lules, el nostre cervell, els nostres òrgans en general necessiten per funcionar.
I a més hi ha un procés, diguéssim, de crema calòrica per produir aquesta glucosa, que és d'absorció lenta, i per tant hi ha un treball metabòlic.
Sí, per metabolitzar tots els nutrients hi ha un treball metabòlic, entre ells els sucres també. Llavors aquest tipus tipus de sucres o d'hidrats de carboni els aconseguien amb aliments, per exemple, els aliments típics que contenen midó, tot el que serien cereals, els tubercles, les llegums. Aquesta és l'energia de primera instància que hauríem d'utilitzar. Però després hi hauria els hidrats de carboni d'absorció ràpida, que són aquests que, com diu la paraula, ens produeixen un pic d'energia,
la
pujada ràpida d'energia, però que dura molt poca estona. Són aquests pics de glucosa que tan aviat com puja, de cop torna a baixar. És una muntanya russa.
Els que tenim canalla, els que tenim nens petits, allò és, hi ha algun bandarra que en una festa els hi dona una bossa d'aquelles de xutxes
i es posen a mil.
És com una borratxera, és com si es fotessin una ratlla de coca. És increïble.
Les pupil·les, no? I van a tope.
Sí, van a mil, exacte.
I després es posen de mal humor.
O sigui, perquè després ve la baixada.
Tot, la pujada,
exacte.
La baixada.
Aquests aliments, per exemple, la fruita és un típic aliment d'origen natural que conté aquests sucres d'absorció ràpida, i un altre típic exemple és el sucre. El sucre blanc de taula conté doncs sacarosa, que és un hidrat de carboni d'absorció ràpida que fa bastant aquest efecte, no? Una ràpida pujada i una ràpida baixada.
Quan et sento parlar, veig que poses el sucre, diguéssim, processat, no? El sucre, diguéssim, refinat, al mateix bol, no? De la fruita. És així? Ho hauríem d'entendre així?
Bé, conté el mateix tipus de carbohidrats. La fruita conté fructosa, el sucre conté sacarosa, però els dos són carbohidrats d'absorció ràpida. Sí,
per
que
tant, els hauríem de l'índex glicemical, aquest que deia.
I els hauríem de comptar, diguéssim, hauríem de posar-los en el mateix punt de la balança, no?
Sí que és cert que la fruita és un producte natural, no està transformat ni processat, mentre que el sucre és un producte doncs processat i refinat, a més. Per tant, quan el cos ingereix fruita o ingereix sucre, la feina metabòlica que té el nostre cos és diferent, perquè per tal de metabolitzar aquest sucre representa que és una bomba energètica tan forta que el cos necessita mobilitzar tot un seguit de recursos metabòlics i de reserves que tenim doncs, en forma de vitamines, minerals, per tal de metabolitzar això. Això vol dir que, en el fons, prendre sucre esgota en certa mesura reserves que tenim d'aquests nutrients que són necessaris com vitamines, minerals. Podríem dir que és un mal negoci a prendre sucre perquè ens desmineralitza en certa manera, és un lladre de vitamines i minerals.
Entenc que quan tu estàs menjant un aliment, la presència de coses com fibra mateix,
sí,
el que fa és que rebaixa l'índex glicèmic del que estàs menjant. Per exemple, si tu et menges una poma que conté fructosa, però també hi ha la fibra de la poma, l'absorció no és la mateixa absorció que de la fructosa separada.
Exacte, la fibra el que fa és enlentir l'absorció dels carbohidrats. La fruita que conté carbohidrats ràpids, si la consumim, doncs, bueno, per exemple, no és el mateix consumir un suc que la peça sencera. Si jo em menjo la taronja sencera, aquesta fibra m'enlentirà l'absorció de la fructosa. Si em prenc un suc de taronja natural, com que no hi haurà la fibra perquè s'haurà quedat a l'exprimidor, la fructosa d'aquesta taronja s'absorbirà molt més de pressa, em farà un pic molt més elevat de glucosa en sang.
Entenc que quan estem tenint aquests pics de glucosa, el síndrome metabòlic el que és que es genera com una autoimmunitat a la pròpia insulina.
A la llarga.
A la llarga, sí. I això és el que genera el síndrome metabòlic, que és xungo.
El síndrome metabòlic és un conjunt, no és només la diabetis o la resistència a la insulina, sinó que també és el colesterol, és la hipertensió, és un conjunt d'indicadors, exacte.
Però que en principi és bastant dolent. Va haver-hi un experiment en els anys 50 del segle passat, és una cosa que ja fa molts anys que se sap,
sí,
d'un senyor que va agafar i es va sotmetre a un experiment de fer un dejú, no jalar res,
sí,
no perquè hi havia cap causa política, sinó perquè com a experiment científic va estar 40 dies sense jalar. I el que van veure és doncs, que tot i que el primer dia doncs, la glucosa en sang d'aquest senyor va fer una davallada, després la glucosa en sang es va mantenir durant aquests 40 dies i això diu que està associat a unes coses que tenim per dintre que es diuen quitons. I llavors actualment sé que hi ha gent que està fent una cosa que es diu la dieta quitogènica, que el que fan és que tenen una dieta concreta on hi ha uns períodes de microdejú d'una cada dia, doncs està 12-14 hores sense menjar, després la dieta és molt alta en proteïna i en greixos, hi ha molt pocs carbohidrats i que aquesta gent funciona i no necessiten d'ingressió de cap mena de carbohidrat o molt poca quantitat de carbohidrat.
Un mínim, en principi necessitem, pensem que el cervell és l'únic òrgan que funciona única i exclusivament amb glucosa, o sigui que en el moment que ens falla la glucosa és quan comencem a tenir doncs, que el cervell no funciona com és degut, però sí que és cert que com que el cervell només pot funcionar amb glucosa, el cos està preparat per obtenir la glucosa d'altres nutrients, per exemple, jo puc ingerir només greixos i proteïnes i el cos metabolitza o transforma aquests greixos i proteïnes en absència de carbohidrats en glucosa. No seria la pràctica correcta, però sí que podríem, doncs això, sobreviure, sobreviure
és que és
durant
com,
un temps.
És com un mecanisme de seguretat evolutiu.
De supervivència.
És a dir, si hi ha una hambruna i hem d'estar 20 o 30 dies sense jalar,
que no ens morim.
No ens morim si tenim aigua per beure.
Correcte, sí, sí, el cos està preparat.
I el cos té la bioquímica que et permet generar això. Mentre que, en canvi, el que tenim ara és això, és que com que estem acostumats
a
l'excés de sucre. Ens han preguntat coses com així,
fomentosa. Un moment. És que si no posem la falca ja ens
hem de posar una falca, posem una falca.
Minuts Mosseguis és una extensió del contingut del podcast sense periodicitat establerta, que recull un únic tema en detall i tractat en forma de conversa amb els oients del programa. Trobaràs Minuts Mosseguis en el mateix canal del podcast del programa setmanal de Mossega la Poma. Anima't a participar.
Molt bé, aquí amb la Sandra parlant de sucres,
sí.
i de més coses.
Jo tinc més preguntes, sí. Ens han preguntat ja per diverses vegades, per carta, per mail, per Telegram, per això. A veure, coses com, a veure, ja fructosa ja ho hem parlat, fructosa, agave, el xarop d'agave, sucres d'aquests fantàstics de panela, màgics, meravellosos, sucres de coco, mel d'abelles, mel de vespa, mel de romaní, tot això és sucre? I prou?
Tots són sucres, o sigui, el sucre blanc és sacarosa. Molts d'aquests que estàs anomenant, per exemple, contenen bàsicament fructosa. La mel o l'atzavara, l'àgave, té bàsicament fructosa. Però no deixen de ser... En català crec que és atzavara.
Atzavara.
No deixen de ser sucres. M'estàs preguntant potser si n'hi ha algun de bo o si algun
si algú diu, escolta, mira, jo no prenc sucre però m'estic fotent un pastís a base d'atzavara.
Clar, el sucre com a tal... De fet, aquest llibre es titula La vida és més dolça sense sucre. Jo el que vinc a dir és que el sucre doncs, no és bo, millor allunyar-nos-en i com menys millor. Alternativa al sucre? De bona, diria que no n'hi ha cap. O sigui, el millor seria introduir un canvi d'hàbits alimentaris en el qual no hi hagi presència d'aquests aliments. Però sí que dintre de les alternatives en podríem trobar algunes d'una miqueta millor. Per exemple, tu has anomenat la panela. La panela és un tipus de sucre que no és massa conegut, però podríem dir que és el sucre de canya autèntic, el sucre sense refinar, que és un sucre que de fet no estem acostumats a veure'l, ni hi ha persones que potser ni l'han vist mai i no el trobem al súper.
Té un gust semblant a la mel, també.
És com una mena de pastilla de sabó que s'ha de rascar i d'això se n'obté una pols, que seria aquest sucre de canya autèntic. Després hi hauria el sucre de coco, que ara també està bastant de moda i se'n parla bastant. Econòmicament no és barat,
pica.
Però com que són productes que hem de pensar que n'hauríem d'utilitzar molt pocs, doncs potser sí que seria una bona alternativa. Però gaire més enllà d'aquí, no.
I en molta mesura, no?
I en molta mesura, exacte.
Tenim un conjunt... Vam tenir un debat a Telegram, que te'l vull reproduir, a veure, sí, perquè diguis la teva. Neixia arrel de la estèvia, sí, també com una alternativa, i aquí deia, citava un article de Naukas. Naukas és un lloc que l'hem citat moltes vegades, és on es troben tot un grup de gent jove, que són científics, que fan molta divulgació de ciència, ho fan molt bé, a més ho fan amb humor, que és una bona manera de divulgar la ciència. Doncs diu, hi havia un que deia, la estèvia rabaudiana no està autoritzada per consum humà. Això és una notícia que deia aquí. Hi ha un altre que deia, en Ferran Escrivà Llorca, deia, però el que es comercialitza d'estèvia és un edulcorant com a principi actiu. Tinc entès que la planta en si està prohibida.
Correcte. La planta en si no està autoritzat la seva venda, sinó que el que es comercialitza seria com una espècie de sucedani,
un derivat. Però de fulles d'estèvia?
Sí que se'n troba, però no potser en el gran...
No el Prica ni el Mercadona, però si busques...
El Miquel Soldevila diu el glucósido d'esteviol sí que està autoritzat com a edulcorant. Concretament el trobareu a molts productes com E960.
És l'esteviòcid, exacte. Sí. Això sí que es troba en aquest sucedani que podríem dir que es pot trobar en format de pastilles o de líquid, en format gotes, això ho podem trobar. El que passa que si llegim la lletra petita també hem de veure quina quantitat d'estèvia tenen aquests productes, no? Quin percentatge en contenen.
També hi ha xilitol i altre tipus de producte.
De vegades estan barrejats amb
altres... Perquè l'estèvia al final deixa un gust amargant.
L'estèvia té un cert regust que recorda la regalèssia. Llavors potser per una infusió d'herbes pot ser agradable, però de vegades per un cafè potser li
altera el gust
del altera el sabor i no tothom
tot
li agrada.
Tot això és químic, no? O sigui, tots els edulcorants no n'hi ha cap que sigui natural, al final has de fer un procés.
Bueno, la química bé, també és natural al final.
L'estèvia és natural, és una planta, el que passa que després per extreure'n això hi ha un procés químic, exacte. Però de tots aquests edulcorants que parlàvem abans, que jo d'entrada no en salvava gaire cap, l'estèvia tal qual natural la planta, potser també seria un dels que salvaria, amb l'avantatge de que, per exemple, a diferència del sucre de coco o a diferència de la panela, l'estèvia no aporta quilocalories. Per tant, no tindríem aquest plus energètic que ens aporta qualsevol dels altres sucres.
Bueno, el capdavall també és l'estèvia, el xilitol, l'aspartam. Al final el que estem fent aquí és enganyar el nostre sentit del gust. I si tu comences a deixar de prendre... Jo, per exemple, fa mig any vaig deixar de prendre sucre amb el cafè. Uh-huh. M'he acostumat a prendre'l sense sucre.
És un tema de paladar. T'acostumes, exacte.
Clar, és perquè com més sucre prens, més sucre vols.
I una cosa, al revés també, és a dir, jo que fa molts anys que no prenc sucre afegit ni en el cafè, ni en un poleomenta, ni en coses d'aquestes, si alguna vegada m'ho porten, encara que sigui amb una mica de sucre, no m'ho puc prendre, no directament, no puc.
No t'agrada, i un dia no puc. Li vaig posar...
Per això sí que és veritat que això dels hàbits t'acostumes.
El sucre moré.
Sí.
Val. Jo moltes vegades el sucre moré que em trobo sobre de les taules, l'agafo, el poso en un got d'aigua, li dono voltes...
I es descoloreix.
Sí, li foten colorant?
Perquè el sucre moreno que estem acostumats a veure...
Sucre moreno.
No és... El sucre moreno autèntic és la panela. És aquest sucre de canya sense refinar.
Hòstia, es posen refinat...
El sucre
blanc,
moreno és sucre blanc refinat que el tenyeixen amb melassa. Que la melassa també és un derivat de quan elaboren
que
aquest sucre.
Que xungo! Ole, ole. Bueno, això és com la farina integral.
Per tant, el pagues a preu més car i és tan dolent com el sucre blanc.
O més, perquè a sobre porta el colorant aquest.
Bueno, és melassa, no és un colorant artificial, però vaja, no val la pena gastar els diners amb aquest sucre.
La Sandra ens està aguantant aquí un xuc-xuc-xuc-xuc-xuc.
No, l'està aguantant com un jabato.
Anem a saltar una mica del sucre, queden només 3 minuts i no vull que marxis sense, ara que és època que tothom fem dieta i ens volem posar catxes per l'estiu.
Per això biquini, eh?
Sí.
O triquini. Aquí en Tomàs i Neva Patx en plan Borat.
Et passo dues preguntes que tenim també dels oients. Una, i te les dic totes juntes i així en fem debat, eh? Una és, en una dieta s'ha de passar gana? Una. Dos, hi ha un munt de dietes de moda, d'un camp paleo, low carb, són dietes segures per la nostra salut o tenen contrapartides? Quina seria una bona dieta a seguir? No? Si és que parlem de dietes.
Quitogènica.
I et deixo l'última. M'agradaria que parléssim al final una mica del que és tot l'any menjar de forma correcta, no? O sigui, quin seria l'hàbit correcte o quins serien els hàbits correctes per anar mantenint i sostenint i que no haguem d'anar fent altibaixos, tot i que jo et deia al principi, jo soc un osito, a l'hivern m'engreixo i a l'estiu m'aprimo.
Sí, aquí som ossos tots, tu i jo som ossos.
Però no puc...
A veure, no, a l'hivern tens més gana.
El meu cos, quan fa fred, necessita fer calories, o sigui, fa greixos per conservar, és una activitat. Després es crema a l'estiu.
I el que passa és que tu ja quan s'acosta el Nadal i comença a haver-hi els torrons...
Sí, perdona, si estem aquí a l'ocupar.
I tot allò i
continues
la festa.
Totes les preguntes que t'hem fet, començant pel tema
de
si amb una dieta s'ha de passar gana, les dietes que estan de moda...
Comencem per aquest de la gana. Jo diria rotundament no. Una dieta en la qual passis gana és sí o sí una mala dieta. O sigui, una dieta no pots passar gana...
No estàs escoltant el teu cos...
Necessites cobrir tot el que el teu cos necessita, per tant, no una dieta que passem gana malament. Aquestes dietes de moda que en parles, doncs bé, la majoria d'elles són semblants les unes i les altres. generalment el que fan o restringeixen molt un grup d'aliments o pel contrari, altres són molt excessives en un altre grup d'aliments, no? Per tant, podríem dir que el secret està en l'equilibri, la mesura. Una miqueta, doncs, podríem dir que la millor dieta, la veritable dieta, és una dieta equilibrada, variada, que inclogui doncs, productes frescos, productes de temporada. Una dieta, potser podríem dir, bàsicament d'origen vegetal, en la seva gran mesura, que inclogui sobretot doncs, productes que ens aportin aquests hidrats de carboni d'absorció lenta en forma de cereals, tubercles, llegums, una gran presència de vegetals, de verdures, hortalisses, una mica de presència de fruites, si es vol, una mica de carn, peix i ous, una mínima presència de làctics, si es vol, que no és imprescindible, un bon oli d'oliva, verge extra, llavors, fruits secs,
perdona,
i amb això és suficient.
Està demostrat que no es pot viure sense formatge. Està sí. demostrat científicament. No es pot viure sense formatge.
Això és perquè li agrada molt.
No es pot viure sense formatge.
Això no hauria de fer.
Com? Això és opcional, o sigui, el tema dels làctics, sabeu que aquí tindríem per parlar hores i hores del tema dels làctics, més que no pas del sucre. Hi ha qui li agrada i no té cap problema per prendre làctics i es poden incloure perfectament, però també es pot portar una dieta correcta, equilibrada, sense incloure els làctics. Això seria un tema una miqueta personal.
Jo, per exemple, la llet de vaca no em senta bé, però en canvi el formatge de cabra i d'ovella...
Perquè pràcticament no té lactosa i segurament deus tenir una certa intolerància a la lactosa, potser.
A nivell de calci, perquè també està molt de moda el tema del calci, havia llegit que en moltes tribus i cultures antigues que no tenien costum de prendre làctics, però sí que tenien accessos a llegums i cereals i a fruits secs, pràcticament les ametlles, les no, o sigui, amb tot això cobrien la seva necessitat de calci per sobre dels làctics que nosaltres prenem.
És que centralitzem el tema calci amb làctics i no necessàriament és així.
És
sinó
un
que
màrqueting
hi ha...
que ens han fotut.
Exacte, bastant. És una publicitat que ens han volgut vendre i realment hi ha molts productes en la naturalesa doncs, que porten calci. Per exemple, moltes verdures, les que són per exemple, de fulla verda, els fruits secs són molt rics en calci,
també.
Els espinacs, algunes llegums, per tant, realment es pot viure sense làctics i tenir calci.
I el problema del calci en realitat és l'absorció i el que necessites és prendre el solet.
Una miqueta de sol per la vitamina D i si no també hi ha aliments que contenen vitamina D, com per exemple el peix blau, són aliments que quan els consumim ens proporcionen aquesta vitamina.
Sandra, jo t'agraeixo molt que hagis estat aquí i ho has fet molt bé, t'has deixat aquí a vassallar pels tres. T'acomiadem perquè sé que tens pressa i et convidem a que tornis quan vulguis, ja sigui per tornar a parlar de dietes. Ja avui tenia un tema en cartera que és parlar dels complements vitamínics, d'acord? Però crec que això és per un altre tema, segur que podem parlar, et desitgem molta sort en el llibre i fins la propera.
Moltes gràcies, un plaer.
Anem per aquesta falca d'afiliats i de seguida tornem a donar-vos veu a l'audiència, que déu-n'hi-do que no pareu, que estic super acollonit amb el tema de Telegram, ara ho explico.
Tens dues formes d'ajudar-nos. La primera, deixant la teva valoració i els teus comentaris al canal d'iTunes de Mossega la Poma i difonent el programa entre amics, coneguts i saludats. La segona, comprant a Amazon, accedint per mitjà de l'enllaç d'afiliats que trobaràs a la web o a les notes del programa de cada episodi. A tu no et costarà res i nosaltres rebrem una petita ajuda per pagar les despeses. Gràcies.
Molt bé, doncs hem acomiadat la Sandra.
Que ara heu pareixut biquini, nosaltres.
Sí, sí, sí. Ja portem uns dies fent...
Sí.
Jo m'aprimo sobretot...
Ens estem posant buenorros.
Buenorros, sí. Jo m'aprimo una mica, sobretot quan combino un més control del que menges, amb fer exercici. Anar amb bicicleta a treballar són 15 quilòmetres i...
La dieta del cucurutxo.
També. Ara és el moment de donar-vos veu i comencem. Mira, comencem pel doctor Chap, que a Twitter ens critica el fort volum de les falques, com tu has dit abans, del programa respecte al volum de l'àudio dels micros. Diu, això fa molts anys que els hi passa, sembla els d'Antena 3.
Sembla d'Antena Pena.
Doncs jo crec que té raó. Té raó.
Doni, ja ens ho estem mirant. Avui bueno, està treballant-hi una micona. Escolta, l'Slep Parda. O sigui, tu em vas dir, escolta, i si muntem un canal... Primer anem a muntar un canal...
Sí, val a dir una cosa pels oients que no estiguin habituats a fer servir Telegram. Telegram pots fer servir un xat com el WhatsApp, pots crear grups que són participatius i canals. Canals són unidireccionals, dels administradors cap a la gent, però la gent no pot respondre. Que va ser el primer que varen fer a Telegram,
sí.
Varen crear un canal.
Que jo em sembla que algun dia havia dit alguna cosa que tenia el grup de gestió.
Sí,
si no,
perquè tenim Mossega la Poma Gestió i Mossega la Poma Conversa, el de gestió és el que l'staff és per
sí,
nosaltres,
sí.
I a vegades si, sort que no us posem a parir, perquè si us poséssim a parir voldria dir que allò que diem a Mossega la Poma Gestió apareix a Mossega la Poma Conversa.
Pam.
Jo l'únic que faig és enviar fotos d'un ramat de suricates que em fa molta gràcia perquè dic que això és l'audiència de Mossega la Poma. Dit això, ara sí que hi ha un grup, per tant és un grup participatiu. Val a dir que Telegram té grups fins a 200 membres, vull dir que ara portem més de la meitat. Jo no sé com es pot governar un grup amb 200 membres si
no
són tan participatius com els que tenim a Mossega la Poma, i si passes de 200 aleshores t'autoritzen a ser un supergrup.
Un supergrup, com en Super López, tenia un supergrup.
Sí, i un supergrup.
Si no pots gestionar 200, com pots gestionar un supergrup?
A quants arribes amb un supergrup? A 5.000. Jo no sé, jo crec que allò té que ser ja...
Si ja tenim 5.000 d'audiència ja ho patem. No?
Ho patem. Però jo ho visc com un experiment sociològic. Val a dir que dissabte, no sé qui, em sembla que va ser l'Oriol, em va ensarronar, va dir prova aquest bot, que no sé què, i de cop i volta van començar a sortir polles amb vinagre...
De tot. Jo de inclús tot. Vaig posar una estadística que tothom va passar d'ella, però
sí,
del Google Trends,
sí,
de polles amb vinagre del Google Trends. I es veu com,
sí, com el canal de Telegram estava marcat, el grup de Telegram estava marcat.
Sí, però no era el grup de Telegram.
No, les cerques que es fan a internet de polles.
Bé, jo no sé com acabarà el tema, però sí que us animo a que us uniu al grup i participeu. La veritat és que és un grup molt heterogeni.
Mira.
No sé qui em va dir que no es podien fer preguntes, perquè jo sincerament la intenció que crec, corregiu-me si m'equivoco, perquè no n'hem parlat en detall, però la idea va ser obrir un punt de comunicació i de participació. A la gent ja no estan els blogs perquè la gent s'havia anat a les xarxes socials, però què ens passa a les xarxes socials? Que hi ha molt de soroll, molta publicitat, els partits polítics i les eleccions. I per tant, Telegram és un canal on només parlem nosaltres de lo que ens interessa.
Coses
que,
com receptes de peix.
De peix.
Vale, bueno. Avui estàvem amb la Mi Band 2.
Sí, el Benjamí és un super troll,
No, jo crec que... Imagina't.
A la meva llista de trolls favorits, jo dic el Raül Arribas i el Benjamí Villoslada.
Pobre Benjamí, tot el més enllà, tot el dia amb reunions allà, en el govern balear, es deu estar avorrint i té el telèfon i, pam, entra en el grup.
Li hem de pedir una subvenció.
Hem de demanar una subvenció.
Una subvenció del govern balear. Perquè, a veure, si aquest home es desestressa
com
càrrec de govern perquè participa en el grup de Telegram de Mossega la Poma, d'alguna manera ens hem de beneficiar.
Ens hauria de donar subvenció cultural o alguna cosa així? Jo crec que sí,
Bueno,
un programa a televisió de les Illes Balears i
o alguna cosa d'aquesta.
Sí, en vídeo i tal. Sort que no som...
Ui, has de primar-te molt per sortir prim a la tele, ja ho saps,
Així és veritat, que la tele engreixa.
Estem a punt...
És com el sucre.
D'aquí tres programes, comptant aquest seria el quart, arribem al final de la novena temporada i ja toca pensar en l'enquesta oficial. L'any passat la vàrem fer, l'oficial, via Google.
Oficial, som tot oficials.
Sí, doncs això. Us hem de fer les preguntes i tal, però ja ho hem fet, ja hem començat a preguntar coses a Telegram.
La gent ja va contestar.
Ja ens han anat contestant.
Sí, no,
i jo he agafat un parell d'idees que les vull posar... no ho sabíeu perquè no us heu llegit el guió, segur,
no.
Però us les comento. Una és que no sé qui va dir que cada vegada que escoltava les falques les saltava. I jo crec que les falques les hem de tenir perquè de cara a les emissores hi dona un
callament
més endreçat.
I ens deixa nosaltres allò comunicar, fer gestos.
I parar una mica també, que també ens va bé. Però jo sí que agafo el suggeriment de manera tal que les reduiré de temps.
Més
curtes,
Això
sí. I hi ha qui li agrada molt la tertúlia, hi ha qui li agrada molt l'entrevista. I segons qui
ve
d'entrevista...
I hi ha dit gent fins i tot que trobaven a faltar la música.
Sí. Però bé, ara estava amb la tertúlia i l'entrevista. El cert és que sí que és veritat que a vegades venen persones, com ara avui per exemple la Sandra, que haguessin pogut estar tot una hora parlant amb ella.
Sí.
O quan ve amb Miquel, o ve el... Molta gent que ha passat pel programa dona per parlar una hora i molt més d'una hora.
Segur.
I hi ha vegades que estem desmadrats amb tertúlia jiji jaja, que ens surt programes molt divertits i que podríem parlar molt més d'estemes.
Mira, ara ZDestres, en Carles i jo portem dues setmanes fotent programa d'una hora i 50 o de dues hores.
Per tant, el que proposo de cara a la temporada vinent és fer més... ja ho hem fet algun cop, però fer-ho més sovint, programa 100% entrevista i programa 100% tertúlia.
O fem un programa en el que hi hagi l'entrevista i la tertúlia i en traiem dos.
Però això, això, de
això vol dir postproducció i anem molt cansats.
Qualsevol suggeriment, que vingui dels oients ha d'incorporar la no postproducció. Ja ho fem,
ha de poder-se generar temps automàticament, anar directament a la llauna, perquè si no, no podem treure programes que
Hem de marxar a la tertúlia i ho faig amb una piulada.
Ah, doncs anem, adéu.
Espera, no, que una piulada del Jordi Sabat que diu: desinfoxicant-me deixant d'escoltar podcast de programes diaris de ràdio i escoltant coses de qualitat com Mossega la Poma i Tetesters. Apa, anem a la tertúlia. Gràcies, Jordi, que ets un suricata.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui, l'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Capsi de patrocina aquesta tertúlia, que avui serà molt breu, perquè l'únic que avui que parlem és de què esperem de la keynote de la setmana vinent.
Jo que dius això, m'imaginava des del palau de la, des del balcó aquell de la Generalitat: suricatalans, suricatalanes,
suricats, suricates,
suricatalans, suricatalanes.
El cert és que portem una temporada, o sigui, no sé vosaltres si teniu la sensació de que molts han avançat a Apple en moltes coses, amb hardware de telèfons mòbils, amb temes d'assistents personals molt més moderns que el Siri, que s'ha quedat una mica anclat en el passat. Jo tinc la sensació de que Siri, que a més està previst que arribi als Macs, està previst que hi hagi un SDK de Siri pels desenvolupadors, jo crec que veurem un Siri diferent. M'agradaria pensar que arriba un Siri que s'anticipa allò que parlava abans, ho hem parlat en alguns programes, de que és capaç d'entendre el context en el qual estem dient les coses i parlar-nos abans de que li preguntem.
Mira, a veure, em permets, em permets un momentet, primer de tot, bullshit.
Bullshit.
Bullshit, merda bullshit. de vaca, merda de brau,
Seria merda de brau.
Bull és brau.
Caca colopis.
Bou.
Sí, bou.
Bull,
però,
brau.
Per què vol bullshit?
A veure, per què bullshit? Doncs perquè, a veure, si...
Apple...
Mira una mica...
Ho ha de petar.
Mira, espera, un moment. A veure. Tu te'n recordes de l'iPod?
Sí.
Tu te'n recordes de l'iPod? A l'iPod va sortir, quan va sortir l'iPod, hi havia... Anaves a la ronda, aquí al carrer Sepúlveda i companyia, i podies trobar reproductors de MP3 a cabassos. N'hi havia a cabassos i per 4 duros. Potser per 30 o 40 euros podies trobar un reproductor MP3. I van anar els d'Apple i van treure un reproductor de MP3 que només funcionava amb el Mac, quan el Mac potser tenia un 5% del mercat de PCs.
Inicialment, després
va inicialment, després de la segona iteració.
Amb iTunes i iTunes només
perquè anava per FireWire i només funcionava amb el Mac. Però van treure una cosa que valia com a $500 o $600 que només funcionava amb el Mac i a la llarga ho van acabar patant. Després, quan van entrar en els telèfons, en els smartphones, tothom va dir: què fa Apple? Ha reentrat els smartphones, que arriba no tard, super tard. Microsoft portava fotent smartphones des de l'any 2003 amb les Compaq i Pax i amb les i amb altre tipus, amb les, o sigui,
Marc, però veure, Apple havia arribat a un punt
no
on ens estava amb la Apple darrera època.
Apple no entra mai a ningú, Apple no ha entrat a cap mercat primer.
Estic d'acord.
El que passa és que fa un canvi. No, però, o sigui, han entrat en el mercat dels smartwatches i, escolta, és el smartwatch, ha vengut tant com tots els altres.
No es ven tant.
Ha venut tants smartwatches com la resta de companyies juntes.
A l'època final de l'Steve Jobs, Apple tenia un recorregut d'anar-nos sorprenents, a part dels iPhones, amb els iPads i amb altres coses.
Potser perquè no hi havia tanta filtració.
No,
crec que no és un tema de filtració.
Apple et sorprèn de promig una vegada cada 5 anys. Una vegada.
Quan fa que està l'iPad entre nosaltres?
Vale, doncs 5 anys.
No, 5 només.
És del 2010, sí. El que funciona bé és a partir del 2011.
No sé, jo només sé que el que he llegit és que com, o sigui, una cosa és tinc la sensació de que ja no només els que critiquen a Apple o els accionistes que volen canya i tal. Jo parlo des d'un punt de vista d'usuari d'Apple i li reconec dues coses. El ritme d'innovació, per exemple, en la gamma de Macs, que per mi és super important, perquè el meu producte estrella d'Apple és els Macs, ni iPhones ni tonteries, va molt enlentit. Tenim ordinadors que jo me'l vaig comprar
fa
8 mesos
que porten el pitum. Tomàs, t'equivoques.
Fa 8 mesos que m'he comprat aquest ordinador, o 6, i és un ordinador de fa 2 anys o 3.
No.
El processador és super obsolet.
I necessites més màquina? No, a veure... Tomàs, deixa'm fer l'argument. A veure, mira, els Macs...
Però els iPhones són avorrits. Els Macs són molt avorrits.
A veure, i què? És un, és un smartphone igual que un Android, l'han copiat, són tots iguals.
Si ens mirem més amunt, ja sabem que això desapareixerà.
O sigui, és un producte que, és un producte que estava i que d'això. El Mac és un producte ja completament consolidat. L'única cosa serien coses perfectives, però a més és no creix en nombre d'usuaris significativament. És el mercat dels PCs està estancat. I el mercat dels iPhones està estancat perquè l'smartphone gairebé arriba a tenir nivell de saturació. Tornem només a... pot entrar en alguns països, però... com la Xina, la Índia...
Què m'has de dir el que diu el Benjamí Villosada, que estem davant d'un canvi de paradigma no, però i que tot això s'afecta per canvi de paradigma?
T'estic dient que estàs mirant les senyals equivocades.
Molt bé.
Estàs mirant les senyals equivocades. Quines senyals has de mirar? Per exemple, què és el que ho peta i pot portar-los molts duros? Apple Pay i la desintermediació de gent com Visa i companyia.
Els micropagaments, vale? Per exemple.
Els micropagaments, i simplement si tu s'hi aconsegueixen a través de l'Apple Pay i amb l'equivalent de Google, amb el Google Pay.
Però, ojo, si vam tenir problemes, tenen encara problemes, van guanyar el món de la música, s'han cagat a les bragues amb el món del vídeo, no han pogut guanyar-los. Què et penses, que els bancs s'obriran de cames perquè els fotin...
Els bancs han d'estar molt acollonits. Primera, ningú estima els bancs, ningú estima els bancs. Coses com Bitcoin fa que els directius dels bancs s'emprenyin de mala manera, perquè estem parlant de que una colla de friquis sense el suport de cap govern s'inventen una moneda i que a més és resol molts problemes. I llavors Apple Pay és un desintermediador
i genera d'altres,
coses com
control,
Apple Pay. Després, en aquest cas, Siri, Google Now, Alexa, tot això és la gran innovació, però no oblidis que Siri, tot i que no sigui màgic i revolucionari, no tothom, estan allà i tenen dades d'utilització de Siri des de l'iPhone 4S.
Però des de l'iPhone 4S. És igual de tancat que l'iPhone 2G, perquè no té res.
Ja li farà anar, és igual. Jo el que et dic és que la gent d'Apple té dades, té gravacions de totes les utilitzacions, té els logs d'utilització de Siri des de l'iPhone 4S, que és de quan es va morir l'Steve Jobs, el 2011 o el 2012.
Em permets un sasca, si té tanta cosa, per què no ho ha fet millor? Perquè realment el Siri no va gaire bé quan el treus del seu context, surt d'iTunes i surt d'Apple TV i li puc preguntar per la merda d'iTunes que no consumeixo i en canvi quan li vull preguntar per Netflix es fa la ronça a la Siri.
Doncs perquè no li interessa o perquè encara no ho han fet. A veure, d'entrada és una cosa, no és el mateix el que estigui fotent una companyia petiteta com la que va crear Siri, que agafa i crea bàsicament demoware, crea unes demos collonudes, i una altra cosa és que tu tens una base instal·lada d'un milió de dispositius, 1.000 milions de dispositius iOS, i tens que funcionar a escala, fes-ho funcionar a escala. O sigui, quan tu estàs parlant de Siri és un trasto que està funcionant en tots els iPhones i ho has de fer funcionar a escala. Però tots aquest funcionament també ho tenen i estan allà dintre. Apple és una empresa que val molts milions de dòlars, factura la meitat que Walmart, ha sortit aquesta setmana, que Apple factura, ja no de beneficis, factura la meitat que Walmart, vale? I té una quantitat de gent fotent i més de... Això tard o d'hora s'ha de veure, el que passa que no es veu en les coses brillants que tu estàs esperant com una urraca.
Desvetllarem misteri. Urraca
en Tomàs.
Alea urraca és.
Tomàs.
Vinga, que no, vamos.
Capside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC essencials per clients com el Punt Avui o Meteocat. Amb més de 12 anys d'experiència, Capside és expert en rendiment i escalabilitat per projectes d'entorns crítics, cloud i big data. Capside, el teu especialista en infraestructures per projectes cloud. Troba'ns a capside.cat.
S'ha posat vermell.
Està vermell,
per favor.
Home, després de despit que he fotut.
I en Dani fotem el dit al cul.
Un desfibrillador d'aquests. Vinga, va.
Temps de propostes i suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies.
En Josep Ramon Garcia ens parla de Kahoot. amb K-A-H-O-O-T, Kahoot? Suposo que al Dani li sonarà. A l'escola del meu fill l'utilitzen per fer test amb els alumnes d'ESO, gamificació a l'escola, funciona genial.
Socrative.
Socrative és l'alternativa a Kahoot. Fa un parell de programes, aquesta és una recomanació meva, si teniu alguna la deixeu anar, eh?
La solteu.
Fa un parell de programes parlant de ciberseguretat, l'Humbert Costes de l'empresa Accent ens va regalar unes enganxines, com la que porto jo aquí en el meu MacBook, especials que cobreixen la càmera del nostre portàtil, però sobre i es tanca, eh? Super elegant, super discret, super net, eh? Hem trobat aquestes mateixes enganxines a Amazon i us les referenciem. Es diuen iPatch Webcam i venen en pack de 5 unitats per 12 euros. Està força bé, ho pot regalar amb la tieta i perquè no faci guarredides en el seu ordinador i no li vegi.
És per si vol fer guarredides davant de l'ordinador.
Gràcies
no
per la correcció. Un altre. Arriba l'estiu, vacances, sortides més llargues i si és necessari recarregar el teu mòbil, res millor que aquest carregador portàtil que ho recomanem per tauleta o telèfon intel·ligent d'Amazon Basics. Mm-hmm. Són cars perquè jo me'l vaig comprar un Decathlon d'última
hora. Què són això dels Amazon Basics?
Són com recomanacions d'Amazon de coses que són molt comunes i que la gent compra molt perquè les necessita moltíssim.
Ja lo bàsico per a sobrevivir.
Exacte, 16.95, disposa de 10.000 miliamperes. Això vol dir que et permet carregar un iPhone 6S unes 4 vegades i mitja, gairebé 5. Vull dir que carregues una vegada i quan es torna a carregar una altra vegada,
o sigui,
i
si
així...
Si fer el Camino de Santiago, el Camino de Santiago, doncs t'emportes
deien...
el Camí de Sant Jaume, collons, sí. T'agafes i t'emportes el trastoguet i encara que només trobis carregador una vegada cada 4 o 5 dies, vas funcionant.
Els que fem esport o fem bicicleta, com jo que sóc molt dolent llegint mapes i que tiro de Wikiloc, mm-hmm, i necessito seguir un track, el track xupa i sí.
Ai, per on porta, on porta el
no
mòbil,
farem comentaris, no penso xupar.
Doncs xupa bateria, xucla bateria,
ni que t'hi posis com em deia l'algave
Atzavara.
Que t'hi posis Atzavara, eh?
Doncs això, molt important. A mi m'ha tret més d'un problema estant per ahí perdut, sobretot quan surto del territori conegut. Més coses. M'han arribat els auriculars Jabra Rebo. Són els que
portava... que van recomanar en Josep.
Jo l'hi he vist portar amb ell cada dia quan el veig allà. Em sorprenen. No havia... Primer, són Bluetooth, són auriculars Bluetooth i de gran qualitat i permeten l'enllaç doble amb dos dispositius.
Això mola molt.
Jo
perquè tens pots tindre l'ordinador i el tafaleo.
Però jo, per exemple, puc fer una postedició d'àudio amb el Logic treballant en el Mac i m'entra una trucada i s'atura l'àudio i puc respondre a la trucada. No té enllaços duals,
problema...
Vol dir que o un o l'altre, però sap commutar. A més, té una veu dolça de noia que et va dient One device connected.
Me lo compro.
Two devices connected.
No.
Wow.
Press one button.
Press my button.
A mi m'ha costat 129 napos, però aquest dematí ja l'he vist per 116 i va baixant de preu. No sé
doncs
per què.
Escolta, quan arribi.
I acabo, si no teniu res més.
Si pel meu aniversari és més barata.
Jo tinc un més un, els Chromebooks.
Estàs content dels Chromebooks?
Ostres. Jo és que sóc un tio de serveis de Google, 100%, i treballo en Núvol, inclús desenvolupo en codeanywhere.com i jo no tinc cap mena de problema de treure'm el meu Mac en certes ocasions. Ostres, i déu-n'hi-do, eh? Jo em sento bastant còmode amb un Chromebook a les mans quan estic només en l'entorn Núvol.
Quan estàs, diguéssim, treballant des del navegador, sí, i amb contingut extern,
sí,
eh? No emmagatzement local. No, jo
ara
crec que
resol... una epifania, t'ho comento després.
Vale.
Vale, i acabo jo, si voleu, amb un nou farcellet per Mac. Per $15 obtens 10 aplicacions que en total són valorades...
Que no faràs servir mai.
Vale, hi ha algunes que sí, eh? Això sí que passa, és cert, però només que puguin fer servir dues, a vegades val la pena. $324 és el que t'estalvies, bueno, el que costaria en total.
O sigui, tens uns $324 d'aplicacions que no et compraries, però que estan barates, te les compres.
Però hi ha diverses coses.
La idea és, heu de mirar, que n'hi hagi una d'aquestes 10 que vols de veritat. Bueno, i no t'instal·lis les altres, només aquesta i et surt bé de preu.
D'aquestes 10 us comento 4 que són interessants, i ara us explico per què poden ser interessants. NetSpot Pro. NetSpot és una aplicació que té una llicència, diguéssim, gratuïta, però és, o sigui, tu dibuixes el que és el, o sigui, el model del teu, la teva oficina o la teva casa, vas amb el teu portàtil, amb aquest programa, fa com un scanning de les diferents hotspots que tens a la wifi i et marca quin és el disseny òptic perquè puguis posar els punts i els repetidors.
Òptim.
Òptim, sí, sí.
Òptic és una altra cosa.
Òptim, he dit.
Has dit òptic.
Ah, doncs volia dir òptim. En qualsevol cas, si vols fer una llicència professional costa molta pasta i això ja va, la llicència professional va incloure
macarrons,
no és per tothom, no és per fer-ho per casa, és per fer-ho per oficina o gent que treballa per tercers fent aquest tipus de
fettuccini,
bueno. Més coses dintre d'aquest farcellet. En clutter és una mena de super clipboard. Jo estic fart d'anar amb gent que guarda les coses i les tira i no sap mai on les té, i d'aquesta manera ho tens tot com a dalt, quan puges el ratolí baixa i ho tens tot a mà. És un clipboard molt xulo.
I a més, tot l'Evernote
té plantilles per iWork i per Photoshop, que això per la gent que l'utilitzi doncs també és interessant. I hem de marxar, senyor
Clean
tècnic.
Clean My Mac.
Clean My Mac també.
No.
La setmana vinent a Mossega la Poma, un programa dedicat totalment a comentar allò que Apple presenti a la keynote inaugural del World
Wide Web Conference. Sí, que no sabem de què parlarem.
No.
Recordeu, tu estaràs decepcionat i jo diré que mola.
Vale. Recordeu, per als més amants de la pometa, que l'amic i membre de Mossega la Poma, Raimon Lapuente, està a San Francisco
els dies de
la...
De festa
tot el dia. I enregistrarem amb ell un especial Minuts Mosseguis. No serà dins del programa de la setmana vinent, serà dins d'un especial Minuts Mosseguis amb aquests temes més rellevants per a desenvolupadors, tècnics i usuaris friquis d'Apple.
Ja vaig explicar la vegada que em va parar un policia a San Francisco. No? Bueno, ja t'ho vaig explicar.
Seguiu-nos a Twitter i sobretot ara seguiu-nos a Telegram. Adéu-siau.